Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia, d'estabilitat atmosfèrica. Continua el temps monòton en presència de núvols baixos i alguna boira matinal i més sol la resta de jornada amb ambient càlid o calorós al migdia.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui divendres 6 d'octubre del 2023. El sol ha sortit fa 11 minuts a la Bisbal, on ara mateix tenim 19 graus, avui com els últims dies. Temperatures de màximes de 25 o 27 graus. Al matí la humitat farà que hi hagi núvols que s'aniran trencant i aquesta serà la tònica del cap de setmana. Continuen les turbulències polítiques a Palamós, mentre Teresa Ferrés intenta articular els suports per una moció de censura que requeriria a la vegada els vots de la CUP i de Vox. Junts per Catalunya fa un altre moviment i s'ofereix per entrar a l'actual govern municipal d'Esquerra i el PSC per donar estabilitat. Això sí, si l'alcalde dimiteix. Pinten bastos, doncs, per Lluís Puig i el seu futur polític ara mateix depèn de si l'oposició aconsegueix posar-se d'acord.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Diversos esdeveniments destacats aquest cap de setmana al Baix Empordà i avui parlarem amb els protagonistes de dos d'ells. En Lluís Comet, membre de l'organització de l'Oncotrail, que arriba aquest cap de setmana sortint de Palafrugell, i amb Carles Frigola, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Forallac, perquè Pere Tallada celebra aquest cap de setmana un dels esdeveniments destacats de la seva agenda cultural, la Fira Medieval. Això ho repassem ara de seguida, però abans repassem, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Arnau Lara, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Junts per Catalunya s'ofereix a entrar al govern de Palamós per superar el bloqueig, però només si l'alcalde plega.
En un comunicat asseguren que estan disposats a negociar pressupostos i ordenances i a fer el pas a assumir responsabilitats, però posen una condició clara, que és que Lluís Puig plegui. JxCat fa una crida així a Esquerra i PSC, socis de govern, a treballar per desbloquejar la situació.
Tot això mentre es treballa també des de l'oposició per una moció de censura.
Ho ha explicat la cap de l'oposició a Palamós, Teresa Ferrés, en una entrevista al Supermatí. Fa unes setmanes es va saber que el conductor del vehicle multat fa més de dos anys era el regidor de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Palamós, Alfons Bartolomé. A més, el batlle Lluís Puig va reconèixer que ell anava de copilot en el vehicle. Per intentar que aquesta situació no es repeteixi, Lluís Puig demanarà més transparència. Tot i això, els grups de l'oposició creuen que les accions impulsades pel batlle han d'anar més enllà.
Cent 40 professionals de l'arquitectura reuneixen a Torroella en una jornada sobre tècniques tradicionals en la construcció.
Dirigida per l'arquitecte Oriol Rosselló, la temàtica s'ha centrat en la figura de l'artesà en l'arquitectura actual i ha comptat amb diverses ponències de professionals del sector. Tot i que l'encaix dels artesans en les obres actuals és complex, existeix una demanda creixent. Per aquest motiu, enguany, la jornada es va dedicar a la figura de l'artesà com a peça clau en l'actualització de coneixements ancestrals en l'arquitectura.
I avui un supermatí amb molt de pes per l'agenda cultural i esportiva. De seguida repassarem què espera als partits, als equips del Baix Empordà i de les comarques de Girona aquest cap de setmana, quins són els seus enfrontaments. Però hem de tenir en compte que aquest cap de setmana arriba també un dels esdeveniments destacadíssims de l'agenda esportiva de l'any al Baix Empordà, és l'Oncotrail, que arriba aquest cap de setmana, i avui parlarem amb Lluís Comet, que és un dels membres de l'organització des de l'Oncolliga. I també arriba la Fira Medieval de Pere Tallada, com dèiem, parlarem amb el seu regidor de promoció econòmica, el regidor de promoció econòmica de Forallac. I aquest cap de setmana també és el cap de setmana ibèric, amb activitats arreu del Baix Empordà, per exemple, al Museu del Suro.
Serveix per explicar la història dels íbers del poblat de Sant Sebastià de la Guarda i com era la societat a la comarca fa uns 2.600 anys. L'activitat del diumenge al migdia serà en llengua de signes en català.
Arriben les nits del Cafè Teatre amb 8 representacions a l'antic casino de Castell d'Aro.
En l'edició d'enguany es faran 8 representacions d'una hora de durada de tècniques diverses de petit format a càrrec de companyies professionals.
El Festival Ona Dance arriba a Palamós a la 20a edició amb una desena de propostes noves.
Del 6 d'octubre al 15 de desembre es desplegarà la programació d'espectacles de dansa professional d'aquesta nova edició del Festival Ona Dance. Es podran veure les actuacions principalment a la Gorga i espais públics del municipi a l'aire lliure.
I Comencem el repàs de l'agenda esportiva per aquest cap de setmana i ho fem parlant del Palamós, que rebrà la visita del Camp Vidalet.
Sí, perquè el conjunt d'Esplugues de Llobregat, una de les revelacions en aquest inici de temporada de la Lliga Elite, arriba aquest diumenge al municipal Palamós Costa Brava.
I encara en futbol, el grup 1 de segona catalana, quins partits tindran els equips del Baix Empordà?
En aquesta jornada 5, els quatre conjunts de la comarca jugaran com a locals. Demà dissabte hi ha un Palafrugell-Torroella i diumenge el Calonge rep el Juventus Lloret, l'Atlètic Bisbalenc al Marc Cadalam i el Bellcaire a l'Empuria Brava Castelló.
En hoquei, destaquem que el Palafrugell disputa aquest cap de setmana les semifinals de la Lliga Catalana.
L'equip aragonès de la Nagano Libar serà el rival del Bisbal Bàsquet en la segona jornada de la Lliga EVA, com dèiem. El Pavelló Vell acollirà aquest partit dissabte a les 6 de la tarda i l'afició de la Bisbal espera veure de nou un bon partit del seu equip.
Més notícies pel que fa als equips de Girona. En futbol, el Girona buscarà oblidar de la derrota contra el Madrid.
Després de guanyar els 3...
A veure, un moment, un segon, no correm. Ens deies... parlàvem de l'equip de Girona, del Girona Futbol Club.
Partit a Cadis amb l'objectiu inequívoc de tornar a recuperar la dinàmica positiva. L'equip gironí està fent un gran començament de temporada i vol que el 0-3 de la setmana passada contra el Madrid quedi en una anècdota.
I en bàsquet, Fontejau es vestirà de gala per rebre el Madrid.
Els madridistes visiten la pista del Bàsquet Girona en un duel que promet ser de gran nivell i intensitat. Els dos equips sumen ple de victòries en les tres primeres jornades de l'ACB i si bé no sorprèn la posició dels blancs, la dels gironins està rebent molts elogis.
I per la seva banda, l'Uni torna a la seva pista en partit de Lliga davant del Barça.
Les jugadores entrenades per Laura Antoja tornen a Fontejau després d'oferir una molt bona imatge a la fase final de la Lliga Catalana, en què van quedar subcampiones.
Per cert, parlant d'esports, avui volem repassar els resultats de la 14a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme que es va celebrar a Palafrugell.
El Club Ciclista Palafrugell va organitzar l'edició, formada per una prova de dues etapes i puntuable per la Copa Catalana Cadet i la Copa Catalana Fèmines Cadet i Júnior.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Zelensky arriba a avisa des de Granada que està en joc la unitat d'Europa. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha assistit presencialment a la cimera de la Comunitat Política Europea a Granada i ha destacat la importància de salvar la unitat d'Europa en un moment crític per la seva seguretat i la de tot el continent. Almenys 51 morts en un atac rus a Kharkiv, a Ucraïna. Un atac amb míssils en una zona residencial ha deixat aquestes víctimes que comentàvem, incloent-hi un nen de 6 anys, segons les últimes dades. L'atac és un dels més letals des que va començar la invasió russa. Parlem també dels missatges de pressió a Jennifer Hermoso per part de la Federació Espanyola de Futbol. Albert Luque, director esportiu de la Federació, i Rubén Rivera, director de màrqueting, van viatjar a Eivissa per pressionar Jennifer Hermoso i el seu entorn després del petó de Luis Rubiales, segons ha revelat El Mundo. Junts per Catalunya confirma que no s'abstindran la investidura de Pedro Sánchez. El partit de Carles Puigdemont votarà ja sigui a favor o en contra, de manera que els seus vots continuen sent imprescindibles perquè la candidatura del líder socialista a la presidència del govern continuï endavant. El vaixell Open Arms està bloquejat a Itàlia i multat. Les autoritats italianes han bloquejat el vaixell de rescat durant 20 dies i han imposat una multa de 10.000 euros per haver realitzat diversos rescats de migrants que intentaven arribar a Europa. I hem de parlar també d'un atac amb drons en una acadèmia militar a Síria. Almenys 100 persones han mort i més de 120 han resultat ferides en un atac amb drons contra una acadèmia militar a la província d'Homs, al nord del país. L'atac va tenir lloc després de la cerimònia de graduació militar. Anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Arribem a les portes del cap de setmana. Quin temps farà al Baix Empordà?
Darrers dies de la setmana sense moviment meteorològic i sense canvis a destacar. Avui ens espera una jornada amb temperatura mínima entre els 14 i 16 graus i una màxima que es mourà entre els 25 i 27 graus a punts de l'interior del Baix Empordà. Al matí, humitat elevada amb la formació de núvols baixos i localment algun banc de boira, que amb el pas de les hores s'anirà trencant i el temps assolellat anirà guanyant més protagonisme. De fet, aquesta serà la tònica al llarg del cap de setmana. Matins una mica més frescos, que no freds, amb temperatura mínima al voltant dels 15 graus i formació de núvols baixos i boirines i més sol la resta de jornada amb ambient càlid o fins i tot calorós durant les hores centrals del dia. A mitjà termini cal esperar com a mínim fins la segona quinzena d'octubre per començar a normalitzar la temperatura amb l'esperança de pluges que de moment es resisteixen a arribar.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'advocat Marc Traité.
Saps si és obligatori assegurar el teu gos? El 29 de setembre va entrar en vigor la Llei de Benestar Animal. A l'exposició de motius de la llei es fa constar que a Espanya hi ha més de 13 milions d'animals de companyia registrats i que, en un de cada 3 habitatges familiars, tenen com a mínim un animal de companyia. Tot i que la llei té per objectiu implementar mecanismes legals amb el fi de fomentar la protecció animal i prevenir l'alt grau d'abandonament d'animals, el precepte que més s'ha popularitzat té a veure específicament amb els gossos. L'article 30 de la llei preveu, en primer lloc, la necessitat de realitzar un curs de formació per a la tinença de gossos. Aquest curs tindrà una validesa indefinida. Serà gratuït i sembla que fins i tot podrà fer-se online, si finalment el reglament que desenvolupa la llei ho permet. En segon lloc, la llei preveu que pel cas de tinença de gossos i durant tota la vida de l'animal, la persona titular haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, per un import que encara no s'ha determinat, doncs encara no s'ha publicat el reglament que fixa aquest import. Així doncs, ja existeix l'obligació legal de contractar una assegurança pel cas de tenir un gos. Tot i així, si encara no està contractada aquesta assegurança, encara podeu donar les gràcies a tot l'embolic de la investidura, ja que, estant el govern en funcions, encara no s'ha aprovat el reglament que fixa l'import que ha de garantir aquesta assegurança. I, en paraules del Ministerio, en puridad de términos jurídicos no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo. Així doncs, si encara no teniu assegurança pel gos, encara us queda un cert temps per contractar-la.
2:15 de 9 del matí, obrim l'informatiu. Quan és divendres 6 d'octubre del 2023, escolteu el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també en emissió amb Ràdio Bisbal. Tres regidors de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Palamós, tots tres regidors, s'ofereixen a entrar al govern per superar el bloqueig que ha generat l'afer de la multa del trànsit. En un comunicat asseguren que estan disposats a negociar pressupostos i ordenances i a fer el pas d'assumir responsabilitats, però posen una condició clara: que l'alcalde, el republicà Lluís Puig, plegui.
Sí, els tres regidors de Junts fan una crida als Esquerra i al PSC, actualment socis de govern, a treballar per aconseguir desbloquejar la situació, diuen. Asseguren que el més còmode seria quedar-se a l'oposició, però que no és un moment fàcil i volen acabar amb les especulacions. JxCat s'allunya així de la possibilitat de fer una moció de censura. S'ofereixen a superar l'atzucac i a negociar els pressupostos i les ordenances, i a fer el pas també d'entrar a govern. Expliquen que han dedicat les darreres setmanes a explorar opcions i que l'únic obstacle que els impedeix donar el pas és la no dimissió de l'alcalde.
Tot això mentre Teresa Ferrés, la cap de l'oposició, està treballant per aquesta moció de censura. Ahir deia que era força optimista amb la possibilitat de poder-la presentar, tot i que recordem que necessita posar d'acord Junts per Catalunya, que de moment el primer pas que ha fet és intentar entrar al govern actual sense moció de censura, però ha de posar d'acord Junts per Catalunya, la CUP i Vox. No serà fàcil. Teresa Ferrés passava ahir en aquest programa al Supermatí per explicar-nos les opcions que es plantegen en aquests moments.
Els grups de l'oposició fa dies que es plantegen presentar una moció de censura després que el batlle hagi remarcat en diverses ocasions que no dimitirà. Per això, durant els últims dies, els grups que conformen l'oposició a Palamós s'han anat reunint per valorar aquesta opció. Actualment, en aquest bloc, el conformen Som-hi per Palamós i Sant Joan, Junts per Palamós i Sant Joan, la CUP de Palamós i Vilaromà i Vox.
Aquestes formacions coincideixen a demanar la dimissió de l'alcalde.
Les trobades han anat bé perquè coincidim en una cosa tots els grups municipals en aquest moment, i és que l'alcalde ha de dimitir. Ara portem 10 dies des de que tots demanem la dimissió de l'alcalde. En aquests 10 dies l'alcalde ha confirmat en mitjans de comunicació que no té intenció de dimitir. Per tant, en aquest sentit, doncs, les converses van bé, però en aquests moments encara doncs, no hi ha res concretat.
A part de conversar amb els grups de l'oposició, també s'ha parlat amb el PSC, formació que actualment forma part de l'equip de govern. Tot i això, Teresa Ferrés apunta que el PSC continua al govern i no podrien sumar-se tampoc a una possible moció de censura, ja que van votar a Lluís Puig com a alcalde el passat mes de juliol. Han de passar 6 mesos perquè els partits que han votat a favor de l'alcalde puguin presentar o sumar-se a una moció de censura.
Però Ferrés també detalla que hi ha altres eines més enllà de la moció de censura, i en això va en la mateixa línia que Junts. És a dir, Ferrés deia que si l'alcalde dimiteix, que ella s'oblida d'aquesta moció de censura.
Hi podria haver un bloqueig en els acords entre els partits. Cal recordar que el govern actual es troba en minoria i buscar l'acord amb la resta de formacions és necessari. Teresa Ferrés es pregunta que si això s'hagués sabut abans de les eleccions, el resultat electoral hauria estat diferent, tot i que només és una hipòtesi. Teresa Ferrés critica més la justificació del Batlle, dient que no recordava que anava en aquell cotxe. Recorda que hi ha agendes gestionades pel consistori o eines que permeten esbrinar la ubicació a través de les noves tecnologies. Afegeix que la multa no els ha arribat ara, sinó que fa 2 anys que s'arrossega. Teresa Ferrés recorda que aquest afer de la multa ha comportat, a més, una denúncia als jutjats.
I, clar, aquestes decisions es prenen. Ara sabem que alcalde i regidor, que diuen que no recorden, que són l'alcalde ha impulsat aquests expedients, és qui anava en el cotxe. Llavors, home, tot això doncs, porta a plantejar que hi ha una denúncia en jutjats, que s'esbrinarà en el seu moment, però que planteja doncs, suposats delictes. I això és, per nosaltres és molt greu, i per el que he escoltat de la resta de grups de l'oposició, doncs també.
Doncs veurem com avança, i estic convençudíssim que en seguirem parlant d'una manera o d'una altra. El que sembla bastant clar és que o hi ha un bloqueig dintre de la mateixa oposició o la situació no quedarà així. Veurem, ho seguirem. Ara mateix passen 2 minuts d'un 8:45 del matí. Obrim l'agenda i expliquem coses que passaran aquest cap de setmana al Baix Empordà. Per una banda tindrem l'Oncotrail, aquesta cursa solidària, la gran cursa solidària del Baix Empordà, organitzada per Oncolliga. De seguida passarà per aquest programa en Lluís Comet, un dels responsables de l'organització d'aquesta... De fet, és una de les ànimes de l'Oncotrail. I també tindrem aquest cap de setmana la Fira Medieval de Pere Tallada. També parlarem amb el regidor de promoció econòmica de Forallac. El que ja ha passat, el que ja ha tingut lloc, en aquest cas a Torroella, és una jornada sobre arquitectura. Va tenir lloc ahir, i atenció perquè va reunir 140 professionals de l'arquitectura a Torroella en una jornada sobre tècniques tradicionals en la construcció.
Dirigida per l'arquitecte Oriol Rosselló, la temàtica es va centrar en la figura de l'artesà en l'arquitectura actual i va comptar amb diverses ponències de professionals del sector. Tot i que l'encaix dels artesans en les obres actuals és complexa, existeix una demanda creixent. Per aquest motiu, enguany la jornada es va dedicar a la figura de l'artesà com una peça clau en l'actualització de coneixements ancestrals en l'arquitectura. A l'actual escenari de crisi climàtica, els criteris de sostenibilitat formen part crucial de la disciplina de l'arquitectura. De les moltes estratègies, la de recuperar virtuts del coneixement tradicional s'ha posicionat com una bona alternativa a la persistent sofisticació tecnològica. De fet, els materials preindustrials s'han rebatejat com a materials descarbonitzats, ja que representen el màxim paradigma de les baixes emissions. Durant la jornada es va comptar amb les ponències de professionals com Alejandro García Hermidia, doctor, arquitecte i màster de conservació i restauració del patrimoni arquitectònic de la UPM, amb el mestre Chocero Antonio Gandano, amb Jonathan Corey Wright, fundador de Canya Viva, amb Pere Costa, fundador de Costa Construccions, amb els mestres d'obra especialitzats en volta catalana Jordi Domènech i Salvador Gomis, i amb Max Rutgers, mestre estructurista especialitzat en fusta i fundador de Max Madera, entre molts d'altres.
Max Madera, ens agrada molt. felicitats a qui va tenir la idea. Max Madera, molt bé. Parlàvem abans de la fira de medieval. Mirem enrere també, amb aquest punt, en aquest punt de l'informatiu, parlant de l'agenda d'aquest cap de setmana, i és que aquest cap de setmana arriba el 23è cap de setmana ibèric, aquest cap de setmana, per conèixer el món dels ibers tan importantíssim al nostre entorn. Hi haurà activitats a diversos punts de la comarca, per exemple, a Ullastret. Dissabte hi ha una visita guiada a la residència arqueològica de la ciutat ibèrica d'Ullastret, i diumenge una jornada de portes obertes a la mateixa ciutat ibèrica, una gincama i un tast de vi comentat sobre què bevien les elites íberes. Si ens fixem en Empúries, hi haurà diumenge, durant tot el dia, una jornada de portes obertes a les ruïnes romanes i al Museu d'Arqueologia de Catalunya. I també, clar, això és important, perquè ens centrem molt, com dèiem, amb les ruïnes romanes, però caldrà conèixer quin és el pes dels íbers a Empúries. Doncs bé, a les 11 hi haurà una visita guiada al conjunt arqueològic per conèixer la presència íbera en la societat empuritana. A Castell, al museu, en aquesta zona també arqueològica, les restes arqueològiques íberes de Castell, hi haurà la visita teatralitzada al Mur de la Discòrdia, i en aquest cas el Museu del Suro de Palafrugell també organitza diverses activitats a Sant Sebastià de la Guarda. Ferran.
Demà, 6:15 de la tarda, han organitzat el cap de setmana ibèric amb l'activitat Indigets Qui és qui. És una visita dinamitzada amb un joc de cartes per conèixer com era el dia a dia dels íbers fa uns 2.600 anys a l'Empordà. El punt de trobada és el jaciment ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, i cal inscriure's al 972-30-78-25. En parla Laura Requena, del Museu del Suro.
Sabrem qui era qui fa 2.600 anys a l'Empordà. Aprendrem com eren les tribus, com s'organitzaven les societats, com era la vida dels menuts o quin era el paper de les dones. Els voleu conèixer millor? Apunteu-vos, és una activitat gratuïta adreçada al públic familiar amb mainada a partir de 6 anys.
El diumenge a les 12 del migdia continuarà el cap de setmana ibèric. Han organitzat una visita guiada accessible en llengua de signes en català a Sant Sebastià. Parlaran de la població, la cultura, els papers dels habitants o el domini visual per la defensa. En aquest cas també cal inscriure's al telèfon del Museu del Suro, i l'activitat és gratuïta.
Sobre la cultura i els diferents papers dels habitants del jaciment ibèric de Sant Sebastià. Veniu a descobrir les característiques d'un òpidum, un poblat fortificat, particular, i la civilització autòctona que hi va viure, el país dels indigents. És una activitat gratuïta adreçada al públic general i accessible amb llengua de signes catalana. El punt de trobada, el jaciment ibèric.
Requena destaca que treballen per potenciar l'accessibilitat.
Nosaltres estem apostant molt fort per tot el tema d'accessibilitat des del Museu del Suro. Estem treballant des d'accessibilitat arquitectònica, però també tot el que és la diversitat funcional, cognitiva, etc.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya impulsa les jornades del cap de setmana ibèric. Les fan un cap de setmana a l'any en diversos jaciments ibèrics de Catalunya.
Doncs activitat també destacada, i jo crec que important mirar de recuperar aquesta època i aquest episodi de la nostra memòria històrica, i quina influència tenien i han tingut els íbers en la nostra societat actual. 8:22. Castell d'Aro es prepara per celebrar la quarta edició de les Nits del Cafè Teatre, l'antic casino. En l'edició d'enguany es faran 8 representacions d'una hora de durada de tècniques diverses de petit format a càrrec de companyies professionals. Les sessions seran cada divendres des d'avui i fins al 24 de novembre, i serà a les 9. L'accés és gratuït, amb un aforament limitat i per ordre d'arribada.
El circuit de les Nits de Cafè Teatre també s'estén a Sarrià de Ter, Maçanet de la Selva, la Bisbal d'Empordà i Cassà de la Selva. L'equipament de l'antic casino, estrenat a la primavera de 2018, recupera l'immoble que va acollir el casino castellarenc de 1892 a 1958, on s'ha rehabilitat l'antiga sala de ball de doble alçada amb galeria interior, respectant l'estètica original, per fer-hi esdeveniments culturals de petit format. En l'edició d'enguany passaran per l'antic casino de Castell d'Aro 8 companyies amb diferents actuacions. Avui, divendres 6 d'octubre, passa per l'espai Rubén Martínez amb A 40 cuentos por hora, narracions breus que no deixaran indiferents a l'oient. El divendres 13 d'octubre serà el torn d'Infinit Teatre amb La Gitana Shakespeariana, una comèdia esbojarrada per aprendre d'un escriptor de forma divertida. El divendres 20 serà el torn de Migomisma amb Anigami, on la pallassa Filomena explica una separació amb molt d'humor, cor i veritat. Per tancar el mes d'octubre, el divendres 27 arriba la Quàntica Teatre amb Soc la Mercè, un monòleg tragicòmic d'una noia de poble que fa de minyona de l'alta burgesia barcelonina. Enceta el mes de novembre Joan Estrader amb Cefuet, Work in Progress, el divendres 3. El divendres 10 de novembre és el torn d'Àlex Gilabert amb Sense paraules, la combinació perfecta de màgia i comèdia. El 17 de novembre arriba La Cia Entera amb Jo és tu, una obra de teatre documental participativa i empàtica sobre la cooperació i els campaments de refugiats. I el cicle acaba el divendres 24 de novembre amb La Cia en clau de vida amb Ara sí, que narra el canvi de vida de Conxita Català en clau d'humor quan els seus pilars i valors se'n van en orris.
El que comença avui també és avui 6 d'octubre, és la 20a edició de l'Ona Dance. Des d'avui i fins al 15 de desembre, a Palamós hi haurà una desena de propostes.
El festival Ona Dance ja ho té tot per encetar la seva 20a edició, que comença avui divendres 6 d'octubre. Aquest any es compleixen els 20 anys que es va gestar el primer Palamós Summer Dance, projecte de la companyia de dansa palamosina Cosmica Company, i que el 2016 es va convertir en el festival que coneixem avui. Les actuacions, que es podran veure generalment al Teatre a la Gorga o a l'Aire Lliure, comencen avui a 8:45 del vespre, amb Marc Fernández i Julio León, i de Sad Mad Method, de Paula Sánchez i Carla Sistere. Com a plats forts del festival, es destaquen la presència de la coreògrafa Lalia Iguade i el ballarí i creador Akira Yoshida, que el dissabte 4 de novembre, a 8:45 del vespre, presentaran Together to Get There. El festival Ona Dance s'inclou dins la marca Palamós Festivals, que impulsa l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós i que aglutina els festivals musicals i d'arts escèniques que tenen lloc al municipi de creació pròpia, genuïns i ben diferenciats.
Avui volem parlar també de la 14a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme. El Club Ciclista Palafrugell va organitzar l'edició aquest cap de setmana, formada per una prova de dues etapes i puntuable per la Copa Catalana Cadet i la Copa Catalana Fèmines Cadet i Júnior. Ens ho explica en Ferran Castelló.
Així ho explica Antonio Miguel Parra, del Club Ciclista Palafrugell al Palesport.
Bueno, pues la prova aquesta va ser el memorial del meu pare, que era la 14a edició, i és una cursa per categoria cadets, masculina. El que passa que aquest any hem afegit la categoria femenina en cadets i júniors, perquè bueno, a nivell català, doncs, la Copa Catalana estan competint les noies cadets i júnior amb els cadets masculins. Llavors, com que tenim l'equip de nenes que hi ha la meva filla i així, doncs, bueno, perquè poguessin córrer, doncs van fer això, no? Llavors han corregut cadets masculins i cadets i júnior femení. I res, la participació ha sigut només de participants de catalans, perquè al canviar les dates de la prova, que normalment la fem al maig, però com que jo no podia assistir l'any passat a aquesta època, doncs clar, els equips de fora, ja la temporada ja estava pràcticament acabada i no han vingut. Llavors el nivell va ser una miqueta més baix, va ser una prova més a nivell regional. Aquesta prova, doncs, al final s'està tornant reconeguda perquè ja mires el palmarès dels corredors que l'han guanyat i hi ha corredors que ja són ciclistes professionals i dels bons. Hi ha l'Ayuso, hi ha corredors així de ja reconeguts que han guanyat el memorial, no? Llavors aquest any sí que és cert, doncs, que el nivell ha sigut una miqueta més baix, s'ha limitat a corredors d'aquí de Catalunya.
La primera de les dues etapes presentava un recorregut de 57 km i mig amb sortida i arribada a Esclanyà i tenia dues pujades puntuables. En un final igualat, Aitor Martínez va superar Sef Van Kerkhoff per sumar la seva 7a victòria de la temporada i vestir el mallot de líder de la segona etapa.
En la jornada de diumenge, la competició es traslladava a Palafrugell per afrontar una carrera de 65,8 quilòmetres amb un triple pas per la pista de terra entre Fontanilles i Gualta com a dificultat principal.
L'equip Purito Tadesa Núria va dominar de nou la carrera i Joel Montaner va guanyar l'esprint per davant dels seus companys Narcís Montoriol i Aran Boix i Ferran Torra, de l'escola Isaac Gálvez. En la categoria femenina, la cadet palafrugellenca Adriana Vargas, campiona de Catalunya de la categoria, mostrava un gran nivell i ha estat la millor les dues jornades. D'aquesta manera, Vargas consolidava i assegurava el seu títol a la Copa Catalana a falta d'una prova per disputar.
La cursa la van dominar l'equip Purito Tadesan, que van fer primer, segon i tercer. Precisament per això que et deia, no? Perquè al final aquí a Catalunya doncs, hi ha un equip que és molt superior, que és aquest, i la resta doncs, completen la cursa, no? Però normalment sempre dominen aquests. Llavors, al no venir equips de fora, doncs, van guanyar bastant fàcil. I amb noies va guanyar l'Adriana Vargas, que és d'aquí de Palafrugell, que és una nena molt bona, amb molta projecció, i el nostre equip, el Massi Tàctic, va guanyar per equips de noies, també. O sigui que en aquest sentit, contents.
A la categoria júnior femenina, Ainara Inarejo es va imposar-se la jornada de dissabte, mentre que Laura Martínez va guanyar amb 3 minuts d'avantatge a Palafrugell i es va adjudicar la classificació general. Al final de la carrera, la Federació Catalana de Ciclisme va fer entrega al Club Ciclista Palafrugell d'un reconeixement en commemoració al 50è aniversari del club que va celebrar el 2022.
Doncs contents per aquest reconeixement. Al final, el fet d'haver aconseguit arribar al 50è aniversari pel Club Ciclista Palafrugell, doncs sempre és un orgull. I per part de la Junta que estem ara, doncs molt contents d'haver pogut arribar en aquest 50è aniversari, tot i que per nosaltres és un orgull doncs, dir que el Club Ciclista Palafrugell fa uns anys, poder fa una vintena d'anys ja o més, que va ser potser el club de referència a Catalunya, no? I ara, doncs, bueno, treballant tot el que podem i amb ganes de tornar a pujar al nivell del club, com es mereix.
Molt lluny de casa, noves criatures.
Divendres de novetats musicals, escoltem una d'aquestes. Es tracta de Figa Flowers, una nova cançó del grup del moment. Es diu Extraterrestres.
Festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta. Nana de na, estem al mig de la festa. Semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta. Nana de na.
Doncs és una de les novetats del dia, és una de les novetats musicals del dia que ens porta Figa Flowers. És el moment de l'entrevista, us hem explicat que aquest cap de setmana arriba l'Oncotrail. I a més arriba la seva desena edició amb unes 2.750 persones que participaran en 317 equips diferents. Per tant, destacadíssima la participació aquest any a l'Oncotrail, una cursa solidària de 100 quilòmetres que recorre diversos espais de l'Empordà i que té el seu punt de sortida i arribada a Palafrugell. Per parlar-nos de l'edició d'enguany ens visita el membre de l'organització de l'Oncotrail, en Lluís Comet. Què tal, com estàs? Bon dia. Ai, espera, que t'he aixecat el micròfon, que no era. Un moment, ara sí. Hola, què tal? Ara, com estàs?
Oh, bé.
Com va?
Molt bon dia.
Tot
bon
a punt
dia.
O no?
Sí, tot a punt. Si aquestes alçades no tinguéssim tot a punt, malament iríem.
Seria un problema, no?
Exacte.
Perquè a quina hora surt l'Oncotrail?
L'Oncotrail surt demà dissabte a les 9 del matí, en punt.
O sigui, 24 hores. Bé, una mica més de 24 hores.
24 hores ja estaré per allà sobre, jo.
Però, clar, i surt de Can Màrio?
Surt de la plaça de Can Màrio. Perquè, a veure, allà se reuniran potser a la vora de 3.000 persones. Aleshores, no tenim un espai més gran que on poder anar d'aquí a Palafrugell. I van començar sortint de Plaça Nova, quan érem al principi de tot, que érem 45 equips, després vam passar a 56, després vam arribar a 80 i pico, 90, i després va dir, aquí ja no hi cabem, hem de canviar de lloc. I va dir, podem anar de Palafrugell, que sigui un lloc emblemàtic de Palafrugell, doncs anem a la plaça de Can Màrio.
Quants m'has dit que éreu al principi?
45 equips.
45 equips, i ara?
Ara, aquest any, si no tot va bé, 317.
317?
Sí.
L'evolució és clara, no?
L'evolució és bastant grossa, la veritat és que sí.
Per tant, clar, la infraestructura per muntar tot això, ja no només a la sortida, sinó durant tot el recorregut, són 100 quilòmetres. Quanta gent i quants voluntaris hi haurà treballant en aquesta Oncotrail?
Mira, aquesta Oncotrail, entre voluntaris, protecció civil, policies municipals, Creu Roja, ens en podem anar als 600 i pico de persones.
600?
Sí, 600. És a dir, diuen, com ho saps? I dic, és molt fàcil. És a dir, nosaltres quan comprem les samarretes dels voluntaris, en comprem un nombre, no? I les que comprem són entre 600 i 650, i ens en queden sempre zero. És a dir, que ho tenim fàcil de saber-ho.
És fàcil de comptar. Sí. A no ser que algú se n'emporti dues, que no.
Exacte, que no.
600 persones. Per tant, nosaltres estem parlant avui amb Lluís Comet, que podria ser una de les ànimes, però clar, hi ha tantíssima gent implicada i tantíssima gent que té històries relacionades amb l'Oncotrail, tant siguin participants com voluntaris, no? Perquè segurament hi ha moltíssima gent també conscienciada amb la causa de l'Oncolliga, que no està com per córrer tants quilòmetres i prefereix fer-ho de voluntari, no?
Exacte, és a dir, nosaltres tenim molta gent que voldríem fer l'Oncotrail, però no la poden fer, o bé per l'edat, o bé per alguna lesió, o bé per 50.000 històries, i aleshores volen vindre de voluntaris, i la prova és aquesta, no? Vull dir que no tenim problema de voluntaris, al contrari, que a vegades tenim que dir prou, perquè...
Ah, sí?
Sí, perquè, clar, si agafem un voluntari i el fem anar, m'ho invento, a pals, i allà resulta que hi ha voluntaris de sobres, si aquest voluntari va allà i no té una tasca determinada a fer, s'avorreix. Aleshores, el pitjor que pots fer és agafar un voluntari i no donar-li feina. Si ha de vindre un voluntari és perquè pugui fer alguna cosa efectivament.
Estic convençut, però, que aquestes 600 persones tindran molta feina aquests dies, eh? Demà, precisament. Clar, quan són 100 quilòmetres, durant quant... Sí. Des que surt el primer fins que arriba l'últim, quanta estona passa?
Des que surt el primer fins que arriba l'últim, a veure, nosaltres donem un plaç màxim de 30 hores per fer-ho. Jo tinc que dir que no hi ha hagut cap equip que hagi tardat les 30 hores, és a dir, sempre ho faran un xic menys, no? Però, bueno, l'any passat, jo em sembla recordar que l'últim equip ho va fer amb 28 hores. Uh-huh. És a dir, que són 28 hores, que hi ha d'haver-hi algú que s'ha d'estar esperant allà les 28 hores.
Hi ha relleus o no en el voluntariat, també?
Hi ha relleus, depèn de quins llocs sí que hi ha relleus.
Però sembla que tu no, eh?
Jo no faig relleu, jo. Jo faig relleu potser 20 minuts, que me'n vaig a dins de la furgoneta a fer un cop de cap. Però sí, és dir, normalment els avituallaments que hi estan més hores, allà solen fer relleus. Relleus que hi estan entre unes 3 horetes, 3-4 hores, depèn dels llocs.
Ara m'estava mirant el recorregut, que no sé si aquest any hi ha alguna novetat en el recorregut.
No, aquest any és ben bé el mateix recorregut, idènticament igual que l'any passat, no? Mm-hmm. No canvia res, canvia potser una miqueta la que els corredors entren a Platja de Castell, que l'any passat vam tindre un problema greu allà, que es creuaven corredors amb cotxes.
Ah,
i això es va fer un tap de vehicles tremendo. Aleshores, aquest any ho han canviat i l'entrada a Castell per part dels corredors ha canviat una miqueta, però bueno, bàsicament és el mateix.
El recorregut, clar, passa per les zones, algunes de les zones més emblemàtiques de casa nostra. Quin seria el més complicat? El tram més complicat?
El tram més complicat és el tram que tothom l'odia, és el tram número 3.
El tram número 3...
El tram número 3, que si no m'equivoco és el que surt de Llafranc, uh-huh, i se'n va cap a Platja del Racó. Uh-huh. Aquest és potser dels trams pitjors, a veure, és del tram més que hi ha més puja i baixa. Hem copiat una miqueta la cursa que fan a Begur, puja i baixa de Begur, i passem per allà, no? I aleshores hi ha gent que diu, ostres, tu, quin tram et toca, no?
Sí, llavors... És al costat del mar, però vas recidint la costa. Sí.
És a dir, hi ha molta gent que es pensa, bueno, tu, tot el que és costa serà fàcil, serà pla, i estan ben equivocats.
No.
És la part pitjor.
Quants diners s'han recaptat de moment, no? Perquè encara no ha començat, però el recompte, ja teniu una primera idea?
Sí, a veure, el recompte jo avui no ho he mirat, normalment al matí sempre ho miro, però l'última vegada que vaig mirar estàvem al voltant dels 370.000 euros. Passàvem dels 370.000 euros. Aleshores, hi ha gent que encara estan obertes les aportacions encara, i que poden anar fent aportacions. Jo crec que podem arribar a 375 o alguna cosa així.
Cada equip ha de fer una aportació mínima, però després està oberta a qui vulguin aportar més, no?
És a dir, les condicions per poder participar a l'Oncotrail és, a part de pagar cada participant la seva quota d'inscripció, és a dir, d'una cursa normal i corrent, és a dir, més barat inclús que una cursa normal i corrent, no? Perquè una cursa d'aquestes característiques, un participant pot arribar a pagar 125-150 euros. Això només per participar. Però nosaltres diguem, home, després a darrere de tot això, el participant té que fer una aportació extra a l'equip d'un mínim de 1.000 euros. Clar, aleshores, diguem, no augmentem la quota d'inscripció.
1.000 euros per equip. 1.000 euros per equip.
1.000 euros per equip, mínim. I dic mínim perquè hi ha equips que hi porten 3.000 euros. I la prova és aquesta, 317 equips, si ho multipliquéssim per 1.000, serien 317.000 euros. I estem a 370 i pico. Aleshores vol dir que hi ha equips que hi porten molt més.
De quanta gent està formada l'equip?
L'equip pot estar formada entre 6 i 8 persones. I a més hi poden incorporar-hi un xòfer. És a dir, que l'equip pot haver-hi 9 persones.
La desena edició, hi haurà alguna cosa, alguna sorpresa, alguna cosa allò per celebrar-ho?
Si voleu
sorpreses, un pastís.
Si voleu sorpreses, veniu a la plaça de Can Mario i us veureu.
però hi seran o no?
Hi haurà cosetes diferents. És a dir, nosaltres realment van dir és el desè aniversari, volem que sigui diferent. Què pots fer que sigui diferent? No te pots inventar gaires coses. Se'ns va sortir la idea pel cap de fer el recorregut al revés, però era molt complicat per fer el que és tota la costa, la part aquesta del tram 3 i tot això, fer-ho a l'inversa i fer-ho de nit és complicat. Aleshores, la part maca de l'Oncotrail és poder fer tota la costa aquesta nostra, que és maquíssima, i poder gaudir d'ella, no? Evidentment, els que van més ràpids no veuen res, però els que van bé, els que van a caminar, diguem-ho així, pues poden gaudir molt dels paisatges i de les vistes. Aleshores, això ens va marxar del cap. Van dir, a veure, fem alguna cosa amb algun avituallament. A veure, avituallaments, tots passen molt allargats, és a dir, poden haver avituallaments que la gent pot estar allà durant unes 10 hores i tindre alguna cosa especial durant 10 hores és complicat, no? Però sí que hi haurà coses especials. On ho podem fer-ho? A la sortida. A la sortida farem coses... A veure, la sortida serà la mateixa, no? Les 9, pam, el tret de sortida i avall,
no? I vinga,
no?
Tothom a córrer.
I tothom a córrer.
Vinga.
Però allà hi haurà cosetes, no? I després també, això sí que ho puc avançar, perquè està publicat i està a la pàgina web, és a dir, hem fet un... És a dir, cada avituallament hi haurà un petit raconet que el participant, el voluntari, l'acompanyant, podrà escriure alguna coseta que l'ha motivat estant a l'Oncotrail. Aleshores, de tot això, en volem fer un recull per veure, és a dir, valorar allò, no? Perquè sabem que darrere de cada equip hi ha una motivació. Darrere de cada persona que ve, alguna cosa l'ha impulsat a poder participar a l'Oncotrail. Aleshores, ens agradaria poder recollir totes aquestes coses que hi ha.
Doncs esperem que vagi molt bé, moltíssima sort. I alguna cosa que encara quedi pendent de fer o no? Ja està tot a punt.
No, va, res, són petites cosetes que no tenen importància, no? És a dir, sempre, a veure, des d'organització diguem, ostres, tu, ens falta això, ens falta l'altre. I, però bueno, però són, ja ho dic, petites cosetes que no tenen importància. És a dir, que el desenvolupament de la prova irà bé igualment.
2.750 persones, 317 equips diferents i, atenció, 600 voluntaris. 600 voluntaris en aquesta Oncotrail que arriba aquest cap de setmana a la desena edició, demà a les 9 del matí, sortida des de Can Màrio a Palafrugell. Lluís Comet, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres, quan ens acostem a 9:15 del matí, és l'hora d'obrir la part més esportiva. Ja parlàvem d'esports, però parlar de quines previsions tenim pels equips del Baix Empordà, equips de futbol, d'handbol, de bàsquet. Ho fem tot plegat amb en Sergi Villena. Comencem parlant del Palamós, de futbol, que rebrà la visita del Camp Vidalet al conjunt d'Esplugues de Llobregat. És una de les revelacions en aquest inici de temporada a la Lliga Elit i arriba aquest diumenge al Municipal Palamós Costa Brava.
El Camp Vidalet és un dels tres equips que comanden la classificació, juntament amb Lloret i Europa B, amb 7 punts en 3 jornades. El Palamós, que va aconseguir un triomf molt important la setmana passada al camp de la Unió Esportiva Vic i que ja suma 4 punts, intentarà confirmar les bones sensacions d'aquell dia. El partit serà diumenge a les 5 de la tarda.
I encara en futbol, el grup 1 de segona catalana juga la jornada 5 i en els 4 conjunts de la comarca jugaran com a locals. Demà dissabte hi ha un Palafrugell-Torroella, diumenge el Calonge rep el Juventus Lloret i l'Atlètic Bisbalenc el Marc Adalam i el Bellcaire a l'Empuria Brava Castelló.
El Palafrugell s'enfronta demà al Torroella en un duel entre dos conjunts que actualment tenen 5 punts. Els palafrugellencs volen continuar amb la dinàmica positiva després de la gran victòria al camp de la Vidrarenca la setmana passada. Per altra banda, el Calonge, que té 6 punts, rep diumenge el líder, un Juventus Lloret que compta els seus partits per victòries amb 12 punts. I dos equips que es troben a la part baixa esperen aprofitar la jornada a casa per sumar punts. Són el Bellcaire i l'Atlètic Bisbalenc, tots dos amb només un punt. A Bellcaire, els locals rebran l'Empuria Brava Castelló, que com ells també té un sol punt. I l'Atlètic Bisbalenc, per la seva banda, tindrà la visita del Marc Adalam.
I també aquest cap de setmana, canviant d'esport, el Bisbal Bàsquet disputa la segona jornada de la Lliga EVA. L'equip aragonès de la Nagan Olivar serà el rival del Bisbal Bàsquet en la segona jornada d'aquesta Lliga. El Pavelló Vell acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda i el partit, i l'afició de la Bisbal espera veure de nou un molt bon partit del seu equip.
La dinàmica positiva que porta el sol gironès Bisbal en aquest inici de temporada, amb classificació per a quarts de final de la Lliga Catalana inclosa, fa ser optimistes de cara a un curs il·lusionant. Tant els bisbalencs com el seu rival aquest dissabte van guanyar en la primera jornada i a priori es preveu un duel igualat entre dos conjunts que ja es troben a la part alta de la taula.
En hoquei, destaquem que el Palafrugell disputa aquest cap de setmana les semifinals de la Lliga Catalana Plata després de guanyar els tres partits de la primera fase al conjunt blanc i negre. Jugarà demà dissabte una de les semifinals de la competició contra el Club Patí Vilafranca. L'objectiu és classificar-se per la final de diumenge.
A l'espera d'iniciar la temporada regular a la Lliga Plata Sud, prevista per finals de mes, el Palafrugell té l'oportunitat d'aconseguir un títol. La trajectòria dels baixempordanesos en la primera fase de la Lliga Catalana Plata ha estat immaculada amb 3 victòries contra Olot, Tordera i Sant Cugat. D'aquesta manera, els de Cesc Linares han pogut accedir a la fase final que es celebrarà al pavelló de Sant Jordi d'Esvalls. Si guanyen el Vilafranca, els palafrugellencs jugarien la final diumenge contra el vencedor de l'altra semifinal que enfronta dos equips osonencs com el Vic i el Taradell.
Anem ara als equips de Girona. En futbol, el Girona buscarà oblidar la derrota contra el Madrid. partit a Cádiz amb l'objectiu inequívoc de tornar a recuperar la dinàmica positiva. L'equip gironí està fent un gran començament de temporada i vol que el 0-3 de la setmana passada contra el Madrid doncs quedi en una anècdota.
Els gaditans són dotzens amb 9 punts, però acostumen a fer un bon joc defensiu i a posar dificultats davant de conjunts que prioritzen la possessió com el Girona. Els de Mitchell, que ocupen la tercera plaça a un punt del Barça i a dos del Madrid, esperen treure un resultat positiu del Nuevo Mirandilla que els permeti seguir en situacions capdavanteres.
I en bàsquet, Fontajau es vestirà de gala per rebre el Madrid. Els madridistes visiten la pista del bàsquet Granada en un duel que promet de ser de gran nivell i intensitat. Els dos equips sumen ple de victòries en les tres primeres jornades de la CB. I si bé no sorprèn la posició dels blancs, la dels gironins està rebent molts i molts elogis.
Dos triomfs a València i Granada i una casa contra el Gran Canària contemplen els blanquivermells. Amb l'arribada de Salva Camps a la banqueta, l'equip ha fet un inici de lliga brillant i engrescador i Fontajau espera viure una gran tarda de bàsquet dels seus. Ja fa dies que les entrades estan exaurides i l'ambient serà el de les grans ocasions. El partit es disputarà diumenge a 6:45 de la tarda.
Una última notícia esportiva. Per la seva banda, l'Uni torna a la seva pista en partit de Lliga davant del Barça. Les jugadores entrenades per Laura Antoja, que venen d'oferir una molt bona imatge a la fase final de la Lliga Catalana, en què van quedar subcampiones, ara tornen a Fontajau.
L'entitat ha presentat oficialment aquesta setmana la nord-americana Morgan Bersh, qui ja va debutar a la final que es va disputar a la Seu d'Urgell i que ara ho farà davant de l'afició de Girona. L'objectiu de l'equip no és un altre que deixar enrere la derrota de la primera jornada de la Lliga Femenina fa dues setmanes a Saragossa i obtenir la victòria. Tal com va dir Bersh en la seva presentació, cal ser ambicioses i pensar en cotes elevades com intentar guanyar algun títol i arribar el més lluny possible en l'Eurocup. En el mateix sentit, la directora esportiva Laia Palau va afirmar que es troben en construcció perquè alhora s'espera l'arribada de la també nord-americana Kelsey Mitchell en els propers dies, però que està convençuda que l'equip brillarà durant aquesta temporada. El partit entre l'Espart Girona i el Barça es jugarà a Fontajau demà dissabte a 6:45 de la tarda.
Va, i ara deixem una mica l'àmbit esportiu perquè hem de fer una entrevista. Tenim força ganes d'aquest esdeveniment que arriba per a Tallada. Estem parlant d'història, també, perquè el Baix Empordà, ja us ho hem explicat, s'omple d'història aquest cap de setmana. Concretament a Peratallada torna l'edat medieval i els carrers estaran replets d'activitats per tots els públics. Per donar-nos alguns detalls més de la Fira Medieval, ens visita el regidor de Promoció Econòmica de Forallac, Carles Frigola. Bon dia, senyor Frigola.
Bon dia i moltes gràcies per ajudar-nos a fer una difusió.
Tot a punt o no?
Tot a punt, ja...
Heu activat ja la màquina del temps o no? No sé, heu criat en Martí.
Sí, ja fa dies que l'estem preparant perquè realment ja és la 27a edició i estem bastant acostumats a fer-la i realment cada cop volem ser més precisos volem representar més el que és, diguéssim, doncs, l'edat mitjana i que la gent vingui i s'endugui un bocinet d'història del nostre poble.
Sí que és cert que quan entres a Peratallada, qualsevol dia de l'any ja et transportes una mica a l'època medieval. Després vas a algun establiment que, per exemple, fa gelats de Rocafort, llavors això ja et torna una mica al segle XXI, però sí que si passeges pel carrer ja et transportes a l'època medieval. Però com s'ambienta encara més ara el nucli de Peratallada aquest cap de setmana?
Doncs mireu, primer de tot hem fet una decoració de l'època, engalanant tots els carrers. Hem demanat a el que és els comerços i a tots els veïns doncs, que ens ajudin també amb la seva participació, doncs, engalanar les façanes, vestir-se ell si fa falta, i després, doncs, fent una reproducció d'un mercat d'aquella època, siguin molt exigents, doncs, a l'hora de les parades que vinguin i que hi hagi molta artesania i bueno, que sigui una mica una representació d'aquells temps.
Quines són les activitats més destacades?
Mireu, aquest any tornen a venir el torneig de cavalleries, que és un torneig, doncs, que és molt, molt espectacular, ens venen cavalls, ja és una lluita, la vam fer ja el 2019, va agradar molt, i després entre el Covid i una cosa i l'altra no l'hem tornat a fer, i aquest any ens ha semblat oportú que tornés a venir. Per tant, aquest segurament serà una de les representacions de les activitats més esperades pel públic, val? I després, doncs, també hi han activitats per la mainada, hem muntat un campament al pati de les escoles, on faran escola de cavallers, faran la petita guàrdia, després hi ha representacions més d'humor, teatral, doncs una mica per tots els àmbits, no? Una mica per tothom. També hem pensat en fer visites guiades, perquè on també te puguin explicar una part de la història, i bueno, anar representant així una mica tots els raconets del nostre poble.
Quants visitants esperen?
Bé, la veritat és que no ens ho proposem. Ens ho proposem, doncs, fer una bona representació i, bueno, que vingui tothom qui vulgui. Nosaltres n'hem fet difusió, esperem emplenar els carrers, reforcem el que és tot el tema de restauració amb una taverna de l'època on també es faran menjars així més de brasa, i la veritat és que espectadors, bueno, visitants, ens han arribat a venir uns 5.000 per dia.
5.000 per dia, clar, és dissabte i diumenge, això?
Sí, és dissabte i diumenge, per tant, són molts, Són molts.
Són molts, clar, en un cap de setmana d'estiu, habitualment, quants visitants poden arribar, Pere Tallada?
Ostres, 300, 400...
clar, és que multipliquem moltíssim,
Sí.
Per què és important per Pere Tallada organitzar aquest tipus de fira?
A veure, el primer de tot és, al final, fem promoció del que és el nostre municipi, fem promoció del nostre poble, ensenyem, doncs, els monuments que tenim i tota la història d'aquella època medieval que hi havia, doncs l'ensenyem, evidentment fem promoció del comerç, i allarguem la temporada. Crec que aquests són els punts, realment, doncs, per què fem una fira, no?
Això, no? Allargar una mica la temporada. Després, establiments. L'any passat recordo que en parlàvem i una de les qüestions que comentàvem era si els establiments s'impliquen, no? I si realment, allargant la temporada, doncs ells allarguen també el període d'obertura.
Sí. Jo crec que hi ha una implicació que la valorem bastant positiva. Ja et dic, ells es decoren les façanes, inclús n'hi han que treuen les seves, els seus productes al carrer fent una parada, decorant-la a l'època. Jo crec que hi ha una implicació bastant positiva del que és el comerç. I del que és el comerç, i a més la gent del poble també se l'està començant a sentir seva i també s'impliquen bastant i fan bastant de poble.
Doncs aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, la Fira Medieval de Pere Tallada. Ja que el tenim aquí, ara parlàvem d'això, d'allargar la temporada turística, Pere Tallada com a gran nucli turístic de Forallac, però com valoren aquests mesos d'estiu al municipi pel que fa a afluència, pel que fa, si hi ha hagut algun moment, saturacions, quina valoració en fan?
Bé, la veritat, molt positiva. Al final som un poble que som ja molt conegut, a més estem a la Costa Brava, per tant, és molt visitat, la veritat que molt positiu, molt positiu, i moments de saturació, doncs, bueno, sempre hi ha aquells moments, doncs, que la gent no pot anar a la platja i ens visita encara més, doncs, pel fet de no fer bon temps, no? Mm-hmm. Però bé, contents, com cada any.
Li demanaré una dada que no sé si tindrà, i entengui'm la dada, és simplement curiositat informativa. Quan arriba a recaptar l'Ajuntament de Forallac amb la zona blava de Pere Tallada?
Mira, la veritat que aquest tema, no, el número no te'ls puc dir, però al final nosaltres l'objectiu de l'aparcament de Pere Tallada no és la recaptació, sinó és l'ordre i la seguretat.
Això
aquests són els nostres màxims objectius. Al final sí que sembla que hi ha un àmbit recaudatori, però al final nosaltres, quan no hi havia zona blava, quan no teníem aparcaments de pagament, hi havia un desordre. hi havia un desordre, hi havia robatoris, des que hem fet aquest sistema, s'han acabat. Per tant, sí que doncs, jo ho valoro més que de la part recaudatòria per la part de l'ordre.
M'ha cridat l'atenció, aquest canvi, aquest canvi en l'ordre des que es paga fins que es deixa de pagar. Al revés, des que no es pagava fins que es passa a pagar. Això canvia totalment la forma com no sé, com es comporten, potser, o com es distribueix l'aparcament a Peratallada. Per tant, era una qüestió que no havia valorat, i segurament és una, molta gent quan ara, a partir d'ara vagi a Peratallada a aparcar, que segurament que el pagament és durant l'època més forta, per tant...
És... Sí, són des de Sant Joan fins a l'11 de setembre.
Per això, que vull dir que és quan és evident que hi haurà més gent, però també és una qüestió de tenir en compte. Gràcies també per aquest aclariment. Hem parlat amb en Carles Frigola, que és regidor de promoció econòmica de Forallac, per parlar d'aquesta fira medieval de Peratallada. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé. Adéu. Estem arribant al final del programa. Tingueu molt bon cap de setmana, ja sabeu, us l'hem explicat avui, moltíssimes activitats per gaudir al carrer durant tot el cap de setmana al Baix Empordà. Gràcies per escoltar-nos, gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa, i nosaltres tornem dilluns a les 8 del matí. Que vagi bé.